Continuem a la tertúlia de l'Econòmics amb Ricard Alfaro, vicepresident de l'Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, AIDIPE, i Maribel Martínez, psicòloga, membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i codirectora del centre Teràpia Breve Sentir-se Bien. I estem parlant de com compaginar feliçment la feina amb la relació de parella. I ara m'agradarà exposar consells i pràctiques per millorar el binomi parella i feina. Amb quines eines podríem comptar? Maribel, començo per tu.
Bueno, podem distingir d'una banda el plantejament que estem fent, no?, d'una parella on sembla que un membre de la parella, no?, té una implicació o un estrès laboral que afecta a l'altre membre de la parella. Per tant, parlaríem de dues perspectives diferents. Per una banda, la persona que pateix l'estrès, que contamina la parella, i per una altra banda, l'altra parella, val?, amb una altra situació diferent, que potser que és bona a nivell laboral, però que pateix les conseqüències de la seva parella estressada pel tema laboral. Bé, per tant, d'una banda hauríem de parlar d'un problema, estrès, i d'una altra banda la relació, el vincle que s'espatlla, que es contamina. Respecte a l'estrès en si, cal posar fil a l'agulla tractant l'estrès. Aquest és un problema típic dels que es tracten a teràpia cada dia i que tenen excel·lents fórmules que funcionen molt bé.
La teràpia de l'estrès.
Sí, i seria un treball més individualitzat per a aquesta persona de com gestionar aquesta ansietat que li provoca el tema laboral. Val? Nosaltres parlem, per exemple, com a definició així fàcil, no?, de l'estrès com un volum molt gran a nivell de feina, no?, i com qui vol pujar a l'Everest i uf, des d'allà baix veu una cosa molt gran i s'ofega, no?, diu, com pujaré allà, no?, com faré amb tot això, no? I nosaltres parlem de compartiments estancs, de campament base al campament 1 i començar a veure les coses compartimentades i d'aquesta manera poder assolir petits reptes, no?, petits passos fins a arribar al cim. Ningú escala l'Everest d'una pujada. Val? Per tant, hem de plantejar-nos les coses d'aquesta manera. I per això hi ha moltes tècniques que funcionen molt bé, gestió de l'ansietat, i que és molt, molt, absolutament recomanable, perquè ja no es tracta de posar bona cara, intentar, ja ho intenta la gent, ningú vol patir això, no? Però no es tracta de voler, sinó de tenir tècniques bones. Perquè a vegades és el contrari, amb la millor de les intencions aconseguim el pitjor dels resultats. I per una altra banda, la parella que, diguem-ne, pateix aquesta situació, doncs ha d'adaptar-se, ha de ser molt empàtica, ha de ser una persona on el recolzament mutu, no?, a partir sempre, no?, d'aquest projecte comú, perquè si no és comú ja pleguem, i compartir aquests interessos podem, no?, acceptar aquesta situació laboral. Per què? Perquè compensa, perquè la parella és feliç amb aquest projecte laboral i, bueno, poder pensem que fer feliç a la parella o que sigui feliç és una bona cosa per la parella en si, i per tant anem per aquí, però amb aquesta adaptació i amb aquesta sincronia de la parella.
Ricard, les empreses estan prenent mesures per afrontar l'estrès, perquè l'estrès és el gran tema, jo diria, no?, dels seus treballadors, i com els afecta a nivell personal, perquè jo ho hem dit a la primera part de la tertúlia, que això és bidireccional. És a dir, a mi m'afecta l'estrès de la feina en la parella, però l'estrès de la parella també pot afectar a la feina, no? Com estan actuant les empreses en aquest sentit? Què ens pots dir?
Absolutament. És una preocupació en aquests moments importantíssima dins dels departaments de recursos humans. I cada cop més, perquè al final, com bé s'ha dit i com bé dius, no són compartiments estancs. Vull dir, la teva vida professional afecta la teva vida personal i la teva vida personal afecta la teva vida professional. I, per tant, cada cop les empreses que van començar als anys 60-70 parlant de salut laboral, en aquests moments estan parlant de salut sense l'adjectiu, salut en general. I en aquest sentit, moltes empreses, sobretot les que estan més preocupades pel seu capital humà, el que estan aplicant són polítiques de lo que es diu empresa saludable, no?, d'intentar establir primer entorns el més saludables possibles i després tenir plantilles el més saludables possibles, tant amb el que respecta a l'entorn professional com el que afecta a l'entorn, diguem-ne, personal. Perquè al final, si un treballador està malalt, és igual si aquesta malaltia la té per conseqüència de la feina o per conseqüència dels seus hàbits de vida personal. Afectarà, serà una baixa laboral, exactament la mateixa. Una per contingència professional i una per contingència comuna, però al final no tindràs aquell treballador en producció a la companyia. Per tant, les empreses estan molt dedicades, de fet, estan traslladant totes aquestes polítiques des del camp de les relacions laborals cap al camp de la responsabilitat social corporativa, que és un element molt i molt important avui en dia dins de lo que és l'economia social de les empreses, i a partir d'aquí s'estan fent moltíssims programes de promoció de la salut, s'estan fent programes de gestió de l'estrès, s'estan fent programes de gestió de l'edat, de la gestió de la diversitat, que també afecta molt a l'estrès, s'estan fent projectes ja més particulars, de cardiovasculars, de sedentarisme, d'abolició del tabaquisme, etc, etc. Aquestes són les empreses que estan apostant realment pel seu capital humà, no només en termes de talent i de productivitat, per entendre's d'una manera, sinó tot el que també pot coadjudar a que al final aquest talent es desenvolupi, per tant les empreses siguin més productives i més competitives. No?
Jo clar, perquè al final la persona és un ser emocional.
Absolutament.
No és un ser únicament racional. No?
Exactament.
Aviam, un altre consell, jo crec, Maribel, i aquest és un altre gran tarro, consell o solució, no? Aquesta compaginació de la feina i la parella, és l'horari. No? L'impuls d'una reforma horària a Catalunya en la línia de la majoria de països europeus ja està en marxa. Això ja està en marxa. I quan s'aprovi la llei, començarà la transició cap a nous horaris que haurien d'estar totalment actius, teòricament, al setembre del 2018. És a dir, ens queda un any i mig, fa no fa. Diries que és clau per la vida de parella el fet de canviar els horaris? Seria una de les solucions? Arribar a un punt de que aquesta conciliació, que s'ha parlat moltíssim i hem sentit moltíssim, que al final molta gent diu, bueno, però això és veritat, només és teoria, de què va això? Quan ho posarem en pràctica?
Tant de bo sigui cert que el 2018 ja signaria ara mateix 18 o 19, sigui així, perquè evidentment el temps és un element imprescindible per poder tenir una qualitat, no? Però a vegades, i això està passant, no? Quan ara no hi ha aquest temps, podem parlar de temps de qualitat, no de quantitat de temps, sinó que el temps que tenim, i és poquet, sigui realment un temps de molta qualitat.
Què significa no temps de qualitat?
No serviria de res, exacte, això. No serviria de res tenir tota una tarda per estar junts i un està a l'ordinador, l'altre amb el mòbil o amb la tele o... No? I no hi ha ni comunicació ni res en comú. Per tant, això és tenir temps, però no tenir el vincle, no tenir la comunicació, no hi ha la convivència. Seria com estar sols, en definitiva. No? Per tant, a vegades és millor aquella mitja hora que prenem un cafè i parlem de les nostres coses i t'escolto i t'entenc i ja està, i ens mirem, que no moltes hores per davant, però ni ens parlem. Per tant, imprescindible el temps, però ha de ser de qualitat, finalment.
Tenen consciència, Ricard, les empreses dels horaris professionals que avui en dia són molt laxes? Perquè, clar, estem en una situació, per exemple, parlant de Barcelona, no? Com una de les ciutats més dinàmiques, no? On els nivells de vida són molt elevats i el poder adquisitiu no et dona per massa, perquè al final els sous són bastant ajustats. Llavors, clar, has de treballar moltíssim per aconseguir tenir un poder adquisitiu que permeti mantenir un nivell de vida acceptable. Hi ha conscienciació de les empreses, o les empreses el que van és a maximitzar beneficis?
No, hi ha una consciència, a més és una consciència, el que passa que jo malauradament no sóc gaire optimista, perquè les empreses només tenen una part de la responsabilitat amb el tema dels usos horaris, no? Hi ha una part de responsabilitat que està amb els poders polítics, amb la societat, amb els mitjans de comunicació, etc, etc. El que no pot ser és que estem en un país on el prime time de televisió acabi a la una de la matinada, no pot ser on estem no pot ser tampoc que siguem un país on els stop and go per esmorzar i per dinar siguin dupliquin, tripliquin o quantupliquin, quadrupliquin la resta de països del nostre entorn europeu, tot això és pervers. No pot ser que els horaris comercials estandarditzats estiguin fins a les hores que estan en aquests moments. Per tant, això realment és un tema que ens ho hem de fer mirar, però no ens ho hem de fer mirar només les empreses, sinó ens ho hem de fer mirar com a societat, no? Perquè tot aquest model no és sostenible. No és sostenible, sobretot, quan fas el matching amb la tecnologia, no? El model que ve, al final és un model on compta més, com es deia, el tema qualitatiu que el tema quantitatiu. És un model on la diferència entre l'entorn, els entorns, diferents entorns socials, professionals, personals, seran més líquids i, per tant, aquí realment tota aquesta estandardització tan inflexible que tenim i, sobretot, tirada cap enrere, no? Cap a altes hores de la nit, de la tarda, serà realment una perversitat i que realment, i això, per això hi ha aquest programa tan interessant que s'està engegant des de la Generalitat, això pot ser un stopper a la competitivitat del país. Això és un tema molt i molt important.
Maribel.
En tot cas, jo apel·lo a la responsabilitat de les persones a nivell individual, tot i que és veritat, no?, que aquest muntatge social, no?, té aquestes característiques. Finalment, som lliures de decidir si apaguem la televisió i sopem sense televisió o si la compartim i comentem la pel·lícula. En tot cas, són diferents formes d'actuar i que som lliures. I aquí és on parlem d'aquest temps de qualitat.
Ens queden 2 minuts de tertúlia. Fixeu-vos que hem anat molt ràpids. Més de 30 minuts parlant de parella i feina. I m'agradaria dedicar-vos 1 minut a cadascú perquè envieu un missatge final, jo diria inspirador, un missatge inspirador per compaginar feliçment, com hi batejat avui la tertúlia, la feina i la parella. Ricard, començo per tu.
A veure, és un tema molt complicat, però al final es tracta d'escollir. Cadascú de nosaltres, des d'un punt de vista personal, hem d'escollir. I quan escolleixes has de posar la balança, no? I intenta que la balança estigui equilibrada. Perquè si la balança es desequilibra tant per un cantó cap a un altre, es desequilibrarà la teva vida i llavors és quan tindràs problemes. Per tant, posa els pesos a la balança, intenta que aquesta estigui equilibrada i intenta, diguem-ne, que ningú t'espatlli el teu terç de vida personal, sobretot perquè, si no, realment és quan tindràs contaminat la resta dels 2/3.
No trencar els plats a porcellana.
Exactament.
Maribel, el teu minut inspirador.
Primer, el de hi ha llum més enllà del túnel. Clar que es pot compaginar i compatibilitzar una vida laboral fins i tot estressant amb la parella. Cal prendre consciència, no?, de si tenim un problema o no a sobre i posar-nos mans a l'obra. En tot cas, el projecte comú és la clau. I ho dic perquè hi ha parelles que es coneixen amb un projecte comú, però després són persones i que sempre estem en continu canvi. Per tant, és lícit que un dels dos, o tots dos, comencin a tenir projectes diferents, camins diferents, i pot ser perfectament un motiu de separació. És lícit, però cal escoltar-nos. Estic bé amb això que tinc ara, estic canviant, jo me'n vaig cap allà, l'altra persona... I a partir d'aquí, si no és així, si continuem tenint el mateix projecte, doncs fer que encaixi.
Comunicació.
Comunicació.
Aquesta segona part de la tertúlia econòmica hem parlat de solucions per compaginar la feina amb la parella, hem parlat de teràpies d'estrès, hem parlat de tenir un esperit empàtic, hem parlat de generar temps de qualitat i que la conciliació entre vida professional i personal sigui una realitat i evitar estar hiperconnectats, ho dèiem a la primera part de la tertúlia, tecnològicament. És a dir, la parella requereix humanitat i no WhatsApp. Jo vull agrair moltíssim a Ricard Alfaro, vicepresident de l'Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, EDIPE, haver estat amb nosaltres. Gràcies, Ricard.
Moltes gràcies, Víctor.
I a Maribel Martínez, psicòloga, membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i codirectora del Centre Teràpia Breve Sentir-se Bien. Moltíssimes gràcies, Maribel, per compartir moments de ràdio.
Un plaer, gràcies a vosaltres.